Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra d'aquest dijous 9 d'octubre, un dia passat per aigua en molts indrets de Catalunya, cosa que ens agrada, que fa falta l'aigua, però, escolta'm, han estat unes hores molt intenses, sobretot durant el matí. Després en parlarem del temps que ens espera aquest divendres, és a dir, demà. Però abans rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Avui en un programa farcit de moltes coses, tindrem música, però avui vull fer esment d'un tema del qual es parlarem d'aquí a una estona amb la companya Yolanda Bernal, i és de l'últim estudi del Servei Català de Salut, que d'entre d'altres dades importants que se n'extreu d'aquest informe és que per fi les infermeres i els infermers són dels professionals millor valorats pels pacients. I s'ha de dir que ole per aquests infermers i infermeres, que la veritat és que es deixen la vida, el tracte que donen als pacients és immillorable, i també hem de dir que a vegades per elles i per ells és més difícil aguantar els familiars dels pacients que no pas els pacients, perquè som dels que preguntem, repreguntem, oiga, ¿por qué no viene?, oiga, ¿por qué tal?, ¿a qué hora se le da pastilla? Fan una feina encomiable i molts es deixen l'esquena, perquè des de rentar el pacient, donar-li medicació, parlar amb el pacient i un llarg etcètera de coses. Me n'alegro moltíssim que d'aquest estudi es desprengui això. Ara també haig de dir una cosa, Ole pels infermers i infermeres, però i si parlem de calés, de sous, estan ben pagats aquests infermers i infermeres? Això també hauria de portar a un altre estudi que segurament està fet i que s'hauria de dur a terme, doncs, aquest augment de salaris d'aquestes persones que treballen per la nostra cura a la salut. Bueno, això serà d'aquí un moment, en parlarem amb la Yolanda Bernal, però abans, com dèiem, arriba el temps.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I demà divendres no esperem ni molt menys un dia de precipitació abundant, però es mantindran alguns ruixats al camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Pirineu Occidental. A la resta, un cop es desfacin aquestes boires matinals, quedarà un cel mig ennuvolat, però que també deixarà moltes estones de sol. La temperatura no experimentarà canvis destacables, la mínima baixarà una mica, però la màxima, això sí, pujarà lleugerament. Com cada dia sortim a les carreteres i la informació la porta el Servei Català del Trànsit, en Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, repassem incidències. Comencem a la ronda litoral de Barcelona, al tram de Bac de Roda, i tenim un accident que talla carril en sentit Besòs. Hi ha aturades importants de més de 8-9 quilòmetres entre Zona Franca i Bac de Roda. Per tant, avui problemes encara més importants en aquesta ronda litoral, com us dèiem, en sentit Besòs, és a causa d'un accident. Autopista AP7, tram de Cerdanyola del Vallès. En tenim un altre d'accident que talla carril en sentit sud, anant cap al Papiol, retencions de moment de 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, també per accident. I a l'autopista C58, aquesta autopista del Vallès, al tram de Ripollet, hi teníem un accident. Estan acabant de retirar-lo. Encara hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, aturades de més de 4 quilòmetres entre Badia del Vallès i Ripollet, a la C58, direcció sud, sentit Barcelona, però és que de sortida també hi ha trams de retencions de 4 quilòmetres gairebé des del Nus de la Trinitat fins a Ripollet. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació des del Servei Català del Trànsit. I abans d'entrar en matèria, tinc un bon consell pels empresaris i empresàries de petites i mitjanes empreses. Una noticia que va especialmente para ellos, porque ahora puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio trabajando codo a codo contigo. Te hablo de Brand Capital, que ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas sin ser una multinacional ni una marca de moda. ¿Quieres ganar posición? ¿Diferenciarte sin disfraces? ¿Crecer sin perderte? ¿Vender y hacerlo bien? Piénsalo. Para más información, en brandcapital.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage & Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334. Error 404. Ahorros no encontrados. Si te cuesta ahorrar, debes saber que hay solución en Área Jurídica Global. Si tus préstamos, tarjetas, créditos se llevan todo tu sueldo, hay una ley que puede ayudarte. Más de 50.000 personas ya lo han conseguido. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Terrán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els pacients ingressats a l'hospital puntuen amb una nota de 8,4 l'atenció rebuda i gairebé 9 de cada 10 recomanen el seu centre sanitari. Són algunes de les dades que s'extreuen de l'últim estudi del Servei Català de la Salut. L'atenció, segons els usuaris, està millorant molt i especialment la informació que reben sobre la malaltia. Però aquesta satisfacció dels usuaris no vol dir que no hi hagin qüestions a millorar, com són les llistes d'espera per tenir un diagnòstic o per sotmetre's a una intervenció. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, els usuaris reconeixen que estan notant una millora continuada, tot i que molt lenta, però això ja es pot considerar un èxit, sobretot pel que fa a l'atenció personal, que és una de les qüestions que més valoren els pacients, perquè al final doncs, també forma part del tractament. D'aquí que la formació del personal administratiu, d'infermeria o metges vagi enfocada precisament a la comunicació. El Carles García Roqueta és el president de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat.
Nosaltres, com a CUS, des de la coordinadora o amb institucions com, per exemple, la Societat Catalana de Medicina i Salut, es dediquen a poder formar aquests equips, aquest personal assistencial, amb aquesta assertivitat, aquesta empatia, aquesta comunicació que ens estaves comentant. Perquè, al fi i a la cap, el pacient i els seus familiars el que necessiten també és un bon diàleg, que sigui comprensiu i que aterri a la realitat que tenen davant.
Sí que troba sorprenent el Carles García Roqueta que a l'enquesta es digui que ha millorat la valoració del metge als hospitals. Sorprèn perquè de queixa sobre aquesta qüestió la coordinadora en rep i moltes. I pel que fa als ingressos a l'hospital, el temps d'espera és millorable i especialment a les urgències, que és el gran punt feble de la sanitat a Catalunya.
Ara mateix, perquè la urgència, la mateixa paraula ja ho diu, si és urgent s'ha de tractar al moment. No podem tenir persones hores i hores i hores que s'eternitzen en espera en un servei d'urgències i amb uns professionals que, com t'estava dient, van desbordats i estan esgotats.
Un dels col·lectius millor parats d'aquesta enquesta de salut és el de les infermeres i infermers, ja que molts pacients expliquen que se senten escoltats i ben cuidats per aquests professionals.
Doncs, si les infermeres i infermers són dels professionals millor valorats pels pacients, el David Oliver, que és el secretari provincial del sindicat SATSE a les comarques de Girona, reconeix que el panorama actual de la sanitat no és, els està posant les coses gaire fàcils.
Exacte, les infermeres i infermers juguen un paper fonamental dins i fora dels hospitals, i el que més valoren els pacients és el tracte humà que ofereixen. El dia a dia a l'hospital no és fàcil, amb manca de recursos humans i materials, però intenten sempre acompanyar els pacients perquè tinguin el major benestar possible.
Nosaltres fem una sèrie de tècniques, però nosaltres el que ens agrada i amb el que ens hi volem dedicar doncs, és això, no? Que el pacient realment se senti acollit, se senti doncs, al màxim com a casa, que realment es pugui explicar doncs, com es sent, com es troba, com té tota la situació, perquè una malaltia no deixa de ser doncs, un trencament amb el dia a dia, i no només a nivell d'hospitalari, aquestes enquestes són hospitalàries, però després aquest pacient surt, es posa en mans de l'infermera de familiar i comunitària, de l'àrea bàsica, i allà també hi ha un seguiment de tota la seva patologia o de tot el seu tractament que ha fet a l'hospital.
El David Oliver diu que ja fa molt de temps que piquen a moltes portes per intentar millorar les seves condicions laborals, perquè cada vegada tenen més funcions que ni es compensen ni es reconeixen.
Estem molt sobrecarregats perquè cada vegada doncs, tenim més tasques i més feina i això doncs, no se'ns compensa de cap manera. No? I bé, hi ha molts companys doncs, que per donar aquest nivell s'han doncs, d'esforçar molt i acaben esgotats i doncs, costa de que puguin seguir el ritme que realment es mereix la població de ser tractats. No? Per tant, nosaltres, com sempre, doncs, millores laborals que reivindiquem en tots els convenis i realment també doncs, que la plantilla sigui suficientment valorada, és a dir, que hi hagi realment el personal que necessitem per poder atendre la població.
Hi ha també altres reivindicacions històriques que encara no tenen resposta i que el secretari de SATSE a Girona ha tornat a posar damunt de la taula.
No se'ns reconeix de cap manera quan es podia reconèixer doncs, amb una categoria professional que tenim com a graus que som. Tot això doncs, està pendent de que el Ministeri doncs, es posi les piles, una jubilació també anticipada que ens ajudaria molt també a poder doncs, això en els darrers anys de la nostra vida doncs, tenir una jubilació que realment ens mereixem com a professió de risc que hi ha. És a dir, hi ha una sèrie de reivindicacions, com a sindicat hem fet, i que políticament
no
escolta. Correcte.
Doncs millora la percepció que tenen els usuaris de la sanitat, del tracte que reben, però no sembla que les condicions en les que treballen els professionals sanitaris siguin les millors. No oblidem que la setmana passada metges, farmacèutics, psicòlegs, bioquímics van fer vaga per denunciar precisament unes condicions precàries, guàrdies excessives, salaris insuficients i poc reconeixement.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra hablamos con José Miguel, que fue paciente durante un tiempo en el hospital de la Vall d'Hebron. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
José Miguel, ¿cómo fue tu experiencia en el hospital Vall d'Hebron? Explícame un poco qué ocurrió y además para estar 114 días en la UCI.
Pues bueno, a mí me tuvieron que operar en octubre de una disección de aorta abdominal, tóraco-abdominal. Y bueno, hubo una serie de complicaciones y estuve 114 días en la UCI con un gran equipo de médicos, eso por descontado, y enfermeras, sí, que se han portado muy bien con nosotros. Y la verdad que no nos podemos quejar para nada del trato que tuvimos allí.
Oye, 114 días en la UCI, se dice muy rápido, después estuviste, me comentaste, 2 semanas en planta. ¿Cómo se vive esos 114 días en una UCI donde uno no puede salir? ¿Tu estado? No sé si llegaste a estar en coma, podías tener movilidad propia. ¿Cómo lo vivías?
No, yo la verdad es que estuve empotrado en la cama prácticamente todo el tiempo, los 114 días, porque encima hubo complicaciones, estuve a punto de fallecer 2 veces.
Vaya.
Me sacaron adelante, gracias a Dios, todo se ha dicho, y muy bien por los médicos y todo esto. Y las enfermeras que se portaron, vamos, amables, no, lo siguiente.
Oye, durante 114 días a uno le da mucho que pensar, ¿no? Porque también el horario de visitas está más restringido.
Sí, no, a ver, estaba restringido. Yo nada más prácticamente veía 3 paredes y la pequeña tele que tenía yo allí en la habitación, cuando podía verla, porque tampoco es que la viera mucho, y poco más. Y claro, eso llega un momento que anímicamente te hunde.
Durante ese tiempo echas de menos obviamente tu hogar, tu cama,
sí,
tu tranquilidad, bueno, lo que uno tiene cada día en su entorno, y también alguien muy importante de tu familia que tiene forma de mascota, que se llama Rocky, ¿no? ¿Lo echabas, sí, mucho de menos?
Pues sí, la verdad es que sí, bastante. Hombre, se le echa mucho de menos, y más después de estar 100 días allí metidos. Pues hombre, se le echaba bastante de menos.
¿Fuiste tú quien pediste que te dejaran ver a Rocky o cómo fue?
No, porque fue una prueba piloto prácticamente la que hicieron conmigo para traer a la mascota a la UCI.
Sí.
Había una serie de normas pa que pudiera venir y tal, pero me lo ofreció la jefa de enfermería.
Ah, muy bien. O sea, te preguntó en algún momento si tenías mascota y si te gustaría verla.
Exactamente, me preguntó si podía, que estuvo hablando con mi mujer, si para ver si podía traerla y traer al Rocky, y prácticamente la conversación la tuvo con mi mujer, porque yo prácticamente no podía hablar, tenía un tubo en la garganta.
Ya me imagino. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Tú te esperabas un día que apareciera tu mujer con Rocky en los brazos?
Sí, porque fue algo planeado, o sea, no fue una sorpresa, porque no podía hacerse por sorpresa.
Claro. ¿Y qué sentiste cuando viste a Rocky?
Oh, es una alegría, hombre, te quita, te da un subidón de energía que es demasiado, o sea, el simple hecho de que esté ahí, de cómo te trata, de que esté ahí, quiera estar contigo y tal.
Claro, te comería besos, ¿no? Porque ¿cómo fue su reacción al verte? ¿Se quedó asustado? Porque claro, está en un ambiente que no está acostumbrado, en un hospital, ¿no? Los olores,
bueno,
medicamentos...
Fueron unos segundos solo al entrar, que me vio así extrañado. Claro, tenía todo lleno de tubo y cables, pero luego se comportaba normal, se comportó bien conmigo.
Qué mono.
Se vino donde estaba yo, claro, estaba allí en la cama, estuvo allí quieto todo el tiempo que estuvo allí.
Qué mono.
Se portó muy bien.
Te daba besitos. Oye, uno recupera energía, ¿no? Cuando empieza a relacionarse con los que se relaciona uno día a día, ¿no? Y un perro, los que hemos tenido perro, pues es uno más de la familia, ¿no? Recibirlo fue como un subidón para ti.
Sí, no, la verdad es que fue un subidón. Ya Yo en ese momento yo estaba con un bajón bastante fuerte de,
claro,
de depresión, porque claro, solo veía tres paredes, es que no veía mucho más.
Claro.
Y yo quería salir de allí como fuera, pero no podía salir, no tenía la energía para salir, no podía moverme.
Claro.
Bueno, pues mira, la visita de Rocky prácticamente me metió un subidón de energía que, ya le digo, 2 semanas después de que viniera Rocky, yo estaba en planta.
Qué bien. Oye, qué guay, ¿no? Tendría que ser más habitual esto, ¿no? Porque hay muchas personas que echan mucho de menos a sus mascotas.
Sí, eso tendría que ser más habitual, la verdad. Porque hay momentos en los que, claro, estás... echas en falta estas personas pequeñas, porque se puede decir que son personas pequeñas.
Sí. Peludos de cuatro patitas que te comen, sí, a besos, da igual si estás enfermo, enfadado.
El cariño te lo dan igual.
Exactamente. Oye, te quiero preguntar, José Miguel, ¿cómo estás actualmente?
Actualmente todavía estoy en recuperación, todavía no he acabado de recuperarme físicamente. Rocky me ayuda mucho porque soy yo el que lo pasea.
Qué bien.
Tal. Él le da de comer, me dedico yo a él, y bueno, salvo ducharlo, que ducharlo yo no puedo agacharme para ducharlo,
sí.
De eso se encarga la mujer. El resto de las cosas intento hacerlas yo todo lo que puedo, porque para mí es un aliciente y un repulsivo para animarme a hacer algo más.
Exacto.
Porque si no, estaría metido en el sofá y de ahí no me movería.
Claro. ¿Rocky de qué raza es? ¿Es pequeñito? ¿Es grande?
Es un Yorkshire pequeño.
Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está claro que la recuperación, cada vez por suerte hay más hospitales que dejan entrar a las mascotas para que la vean sus amos, porque también las mascotas sufren al no ver a sus dueños, pues lo pasan mal. Oye, pues dale un beso enorme a Rocky de nuestra parte, también a tu señora que la hemos escuchado ahí de fondo, por cuidarte, y sobre todo a ti, José Miguel, que espero que te acabes de recuperar bien. Y ha sido un placer conocerte.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, José Miguel, y también un saludo a todo el personal del Valdebrón. Hay que acordarse.
Igualmente,
mucho.
Sí, no, eso casi los primeros. Porque,
desde luego que sí. Salvan
porque
vidas.
Ellos han hecho lo imposible, me han sacado para adelante 2 veces que yo no podía salir.
Pues ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias, José Miguel. Un beso grande.
Muchas gracias, igualmente, un beso muy grande.
Adiós.
Adiós.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, a las 7 de la tarde y 22 minutos, en la Linterna de COPE Catalunya Andorra, te voy a pedir perdón por interrumpir, pero es que esto que te tengo que contar es muy importante. El seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta este número, 917-700-700, o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, ya me callo. Venga, la Linterna.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El transport públic és una assignatura pendent en el món rural. Hi ha poca oferta, tant pel que fa a les rutes com a freqüències, i això fa que el vehicle privat sigui sovint l'única opció que tenen els habitants d'aquests municipis per poder anar a la feina, a l'escola o fer qualsevol altra activitat o gestió. A la comarca lleidatana de la Segarra van posar en marxa fa 8 anys una fórmula per impulsar la mobilitat sostenible que consisteix en un servei de transport a demanda que es combina amb el transport escolar. La iniciativa s'ha consolidat i ja l'utilitzen 25.000 usuaris anuals. L'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, ARCA, ha inclòs aquest model dins d'una llista de 50 propostes per millorar la mobilitat en l'àmbit rural. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Avui a mitjà cop hem pogut escoltar el tècnic de mobilitat d'ARCA, que és l'Eloi Ginjou, que ha fet palès la gran assignatura pendent de Catalunya, que és la falta de plans de mobilitat, Sergi.
És que ho és, no? És gairebé t'obligui a comprar un cotxe privat per moure's per aquesta Catalunya de l'interior, i que no hauria de ser així, no s'hauria de tenir aquesta obligatorietat de comprar-te un cotxe privat per a desplaçar-se. Recordem primer una dada que és molt significativa, demogràfica i també de poblacional. Amb l'actual Catalunya dels 8 milions d'habitants, gairebé hi ha 8 milions 100.000 persones, el 75% d'aquesta població viu a la província de Barcelona i gairebé el 50% a l'àrea metropolitana, no? És un desequilibri més acusat, sobretot a comarques més despoblades, que pot haver-hi a Lleida, Tarragona i Girona, i que tenen aquest repte que no s'ha resolt, la mobilitat pública entre els seus municipis. Com tu molt bé has explicat, a Montse, l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, ARCA, amb el seu acrònim, ha treballat en un document de 50 propostes per la millora dins del programa Catalunya Connected. Entre les propostes més destacades s'inclou aprofitar el transport escolar per al desplaçament de viatgers a les comarques rurals amb poca oferta de transport públic regular. L'ampliació de l'edat escolar, que actualment finalitza als 16 anys, per tal que els estudiants de batxillerat i formació professional també puguin gaudir d'aquesta modalitat de transport públic. La incorporació de la mobilitat compartida com una solució per reduir la circulació de vehicles privats. La planificació de punts de càrrega públics de vehicles elèctrics en zones rurals. I un canvi de paradigma en la planificació de carreteres, tenint en compte totes aquestes noves vies de mobilitat. Com tu molt has explicat, a migdia de COPE Catalunya i Andorra, el nostre company José Miguel Cruz ha entrevistat a Eloi Ginjou, tècnic de mobilitat d'ARCA. La seva primera petició és de sentit comú. Demana la creació de plans de mobilitat per tot Catalunya, perquè únicament n'hi ha un, el que fa referència a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la resta de Catalunya no n'hi ha.
Considerem que ja seria hora que 22 anys després de la llei de mobilitat que tots els territoris de Catalunya tinguin un pla director de mobilitat, val? Que actualment només existeix el de l'àrea de Barcelona i encara estem esperant els altres. Això què vol dir? Doncs vol dir que a la gran majoria de comarques rurals no existeix una planificació de la mobilitat. Cal corregir d'una vegada aquest dèficit, perquè si no planifiquem la mobilitat no podem oferir un bon servei.
Doncs tota la raó. Hi ha un dèficit, falten plans de mobilitat per tal de realitzar primer un estudi i després a poder atacar el que a hores d'ara és un problema, no? Cadascú, ha buscat la vida com ha pogut i, com deien, des de fa anys està funcionant aquest transport a demanda, que en aquest cas també combina el transport escolar amb línies regulars amb algunes comarques, com per exemple la Segarra, i que considera, la tècnica de mobilitat de l'ARCA, Eloi Ginjou, una bona solució.
I creiem que és un bon exemple d'optimització de recursos, no? Perquè al final el que fas és aprofitar que tens un autobús circulant per poder transportar més persones, no només els escolars que van a un centre educatiu, sinó també altres persones adultes. I després també hi ha la modalitat inversa, que són línies regulars que contemplen la possibilitat de reserva de plaça per escolars, no? Al final les dues modalitats són interessants.
Com dèiem, la Segarra ha estat una de les comarques pioneres en impulsar la mobilitat sostenible, que consisteix en aquest servei de transport a demanda que combina amb el transport escolar. Recordem que el tema pel no afectat sembla no preocupant, però és clar, una persona, per exemple, d'uns 75 anys, sense cotxe privat, que visqui en una població petita, com es desplaça a un hospital? Clar. Com es desplaça a una assistència mèdica. Uh-huh. El problema és molt més important del que potser doncs les persones no afectades ens podem arribar a pensar.
Així és, Sergi. I una de les poblacions pioneres en el transport a demanda és Calaf. Hem parlat amb la seva alcaldessa, que és la Montse Mas, que a més reclama ampliar aquest servei direcció Manresa, Sergi.
Sí, l'alcaldessa que ha estat al migdia a COPE de Carles Losada i que ha parlat, doncs, primer d'una experiència acumulada positiva i després la seva reivindicació, perquè és important. Hores d'ara, Calaf ha canviat els seus habitants, el que seria el seu centre de referència hospitalària, ara és Manresa, i per tant ha demanat que també hi hagi aquesta línia de demanda cap a la capital del Bages.
Que està funcionant tan bé que ara ja no cobreix les necessitats. Ara el que estem demanant ja al departament és que necessitem una nova línia, ampliar els horaris i a partir d'aquest any 2025, com que la zona de l'Alta Segarra ens van canviar la regió sanitària cap a Manresa, ara necessitaríem que aquest servei també es pogués posicionar amb la ruta de Manresa per poder donar el servei a les persones que tenen aquesta assistència sanitària, que són cròniques.
Per tant, està parlant, doncs, Montse Mas, d'una cosa que és molt, també de sentit comú, no?, aquest servei cap a Manresa, perquè hi ha moltes visites a malalts que són crònics. Aprofitant la presència de l'alcaldessa de Calaf, avui aquí a COPE Catalunya, li han preguntat per una proposta que té Calaf i altres municipis de la comarca de l'Anoia, a les rodalies de Calaf, de la creació d'una nova comarca a Catalunya. Seria l'Alta Segarra. Segons l'alcaldessa, hores d'ara els seus interessos respecte a altres poblacions de l'Anoia, com per exemple Igualada, són diferents, amb un tema clau, com per exemple aquest, el de la mobilitat. I creu, i així ho ha dit a COPE Catalunya, que les seves demandes, per exemple, d'aquesta línia Manresa, si fossin comarca, tindrien molta més força.
Som, com, entre comentes, una anomalia, no?, que una mateixa comarca sigui en dues vegueries. No és que sigui, que no es pugui ser, però jo penso que s'ha d'ordenar una mica, ja que s'estan fent aquests canvis, s'han d'ordenar una mica els territoris. Uh-huh. Llavors, nosaltres estem demanant a la comarca de l'Alta Segarra per ser una comarca independent de l'Anoia i poder formar part de la Catalunya Central. Que sent comarca això es podria resoldre? Jo crec que sí.
Recordem que en aquest indret de Catalunya hores d'ara ja dos comarques, la comarca de la Segarra, que seria la província de Lleida, i l'Anoia, que seria la província de Barcelona. És l'eix entre Lleida i Barcelona. La Segarra té com a capital Cervera i l'Anoia Igualada. Calaf està molt més pròxim que Cervera, però per aquesta distribució territorial, doncs, va caure a l'Anoia, i ara hi ha aquesta reivindicació, doncs, d'una nova comarca que seria l'Alta Segarra.
Sergi Tor, gràcies i bona tarda.
Bona tarda, Montse.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichtings.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Fruta, leche... Don Simón.
Leche y fruta, fruta, leche, Don Simón.
Ahora, tres bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón, para beberte el mundo.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida.
Bueno, es que yo no lo puedo remediar. A mí se me ponen los pelos como escarpias. A mí ya cualquiera. Aunque no te gustara el tipo de música, a mí esto me pasa muchas veces con Rocío Jurado, que digo, yo soy fan número uno de Rocío Jurado, voy cada año ahí a su tumba a ponerle su clavel, y dice la gente, ¿qué? Digo, es que la buena música, te puede gustar o no el palo, pero cuando hay una artista buena, esto se nota de aquí a Lima, o de aquí a Cádiz, que es donde nos vamos. Pasión Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo va todo?
Pues muy bien, contenta de saludarte y de hablar contigo este ratito.
Igualmente.
Y de saludar a los oyentes.
Pasión, es verdad, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, pero me dices que este tipo de música, pero es que ya no es el tipo de música, es cómo la interpretas, ¿no? Cómo la llevas hacia ti, cómo traspasa esa canción, esa letra y tu voz, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando al público le gusta cuando a alguien le gusta la música, suele ser bastante abierto, ¿no? A escuchar diferentes estilos, ondas, ¿no? Diferentes intérpretes. La verdad que creo que mi música es bastante amplia, bastante diversa en ese sentido, bastante donde hago bastante fusión, ¿no? De unas cosas y otras, con lo cual no se sabe distinguir muy bien dónde está la frontera, ¿no? Y dónde comienza un estilo, dónde comienza otro. Pero bueno, sí que me pasa que hay veces que hay personas que, bueno, me conocen un poco, pero no terminan de saber exactamente cuáles son mis canciones. Uh-huh. o lo que estoy haciendo en la actualidad, porque bueno, si no te siguen, pues no te siguen. Es que eso no se puede tampoco obligar a nadie.
Pero lo que no se puede dudar nunca, Pasión, es que tú tienes ahí un canario en la garganta.
Sí, bueno.
Que bueno, eso, vamos, bueno. No sé qué alpiste le debes dar, pero vamos, eso es maravilla pura.
Pues muchísimas gracias. De todas maneras, yo creo que al final también lo más importante es el corazón que uno le pone, ¿no? La emoción que uno le pone, la interpretación, que sea algo único en cada momento, en cada concierto, en cada directo. Y eso es lo que al final, a mí, dentro de lo que cabe, es verdad que es importante tener una técnica, porque después hay que hacer muchos conciertos, son muchas horas, es mucho trajín el que llevamos los cantantes, ¿no? Uh-huh. Pero hay que tener esa técnica para poder estar en el escenario, pero La interpretación para mí es lo más importante.
Oye, tú no paras. Aquí se dice culo inquieto en Cataluña, un culo inquieto que no para. Vamos, que está de arriba para abajo. Y pasión siempre está, poniéndole pasión a todo lo que hace. Y lo último, te has metido ahí con pasión al modo, ¿vale? Un repertorio escogido entre los temas de la banda sonora de las películas de Pedro. Y sí, también en esa gira de conciertos, que por cierto vamos a verte aquí en el Gran Casino de Barcelona, el sábado 25 de octubre, con Canto y Río.
Sí, sí, efectivamente. Voy de la mano con los dos proyectos. Uno de ellos, pues, es un proyecto donde hay una escenografía, hay una temática, ¿no?, en sí, concreta, sí, que son las canciones de Pedro Almodóvar, y voy acompañada de Moisés Sánchez, del pianista maravilloso de jazz contemporáneo, con su cuarteto. Y después, digamos, es verdad que hacía muchísimo tiempo que no llevaba en gira también mi repertorio de todos estos años de carrera, ¿no? Y el público me lo pide en muchas ocasiones. Es tanto así que a veces terminaba el concierto de Federico García Lorca, ¿no?, que estaba haciendo durante también un par de años de gira, el de Lorca Sonoro, y la gente me pedía mis canciones. Yo decía, este es un concierto que está dedicado a Federico. Pero yo próximamente haré un repertorio donde bueno, pues recopile de nuevo todas mis, no todas, pero muchas de las canciones que me han ido acompañando a lo largo de estos años y todas esas influencias musicales, ¿no? Y este va a ser el momento de presentarlo en el Casino de Barcelona. Muy cerquita del público, que es lo que a mí me gusta.
Vamos, súper cerca, que le puedes oler la colonia a la señora del frente, vamos.
Ese lugar propicia muchísimo, pues, la emoción, que las musas vengan y la conexión con el público, ¿no? Y creo que es el repertorio adecuado para ese lugar y para ese público.
Oye, tú tienes muchas canciones. Estábamos siguiendo la de María se bebe las calles. Tienes Gracias a la vida, Malagueña salerosa, Tan poquita cosa. Es que yo, si te pregunto con cuál te quedas, es que como todas las cantas, las interpretas, las haces tan bien, es que sería muy difícil esto. Me duela,
claro,
¿no?
Todas forman parte del cuadro de esta pintura, ¿no? No podría elegir ninguna ni podría quitar ninguna. Todas han conformado mi vida artística y mi vida personal también, ¿no? Y bueno, es verdad que también hay veces que es muy complicado, porque eso es un repertorio que he elegido porque también hay detrás un equipo, hay unos grandes compositores que en muchos momentos me han regalado sus canciones, pues como Sabina, como Ruibal, como Pablo Guerrero, que hace poquito que se marchó y nos dejó, y ha sido un hombre que me ha influido mucho también en mi música, y Perales, por ejemplo. La verdad es que he tenido la suerte de Antonio Martínez Ares, de tener composiciones de gente increíble, de gente maravillosa. Entonces, después eso mezclado con mis versiones de Serrat, con mis versiones de Mercedes Sosa, con mis versiones de canciones que a mí también me gustan y me encantan, pues han conformado mi repertorio, ¿no?, en estos 30 años.
Hombre, no nos podemos olvidar de este monstruo. Pónmelo. ¡Ea! ¡Viva el arte! ¡Ay, ese Carlos Cano! Esa Playa Victoria donde yo lo veía cantar y que tanto admiramos. Vamos a escucharlo.
La noche de luna y clavel.
Anda.
Calle Monte hasta Villarreal. Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va. Que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur.
¿Qué decimos de Carlos Cano? Pasión. ¿Qué decimos?
Bueno, para mí, junto con Serrat, yo creo que ha sido el artista que más, en el que más me he mirado, en el que más me he fijado. Porque, bueno, él supuso la ruptura con el mundo antiguo de la copla, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Con esa copla más más clásica, más que normalmente se escuchaba en la época de la transición. Llega Carlos Cano y entonces, bueno, pues empieza a incorporar unas letras más sociales, más vinculadas con la realidad social que rodeaba España en ese momento y que nos acompañaba, ¿no?, a los españoles. Yo ya estaba ahí, yo ya había nacido y entonces, bueno, pues crezco con esa música, escuchando a Mercedes Sosa, escuchando a Serrat y escuchando a Carlos Cano, y por eso decido, pues cuando me llega mi momento, pues dedicarle un trabajo maravilloso junto a Fernando Velázquez, el compositor de bandas sonoras maravilloso y director de orquesta, y quedó este Pasión por Cano que
fue brutal,
que fue, para mí fue un proyecto precioso, la verdad que fue muy bonito, me trajo muchas alegrías y
brutal,
fue muy bonito.
Para la gente que el sábado 25 de octubre quiera acudir al Festival Íntims, ya puede comprar las entradas, el Casino de Barcelona, a las 10:30 p.m. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver esas canciones, vamos a escucharte esas canciones de siempre, vamos a escuchar un poquito de todo lo que haces, ¿no? Todos esos pupurris, ese tutti frutti musical, ¿no?
Bueno, más que un tutti frutti mi carrera, las canciones importantes dentro de mi carrera, que muchas son de composición propia, ¿no? Escritas para cada disco, y otras, algunas como esta Malagueña Salerosa, por ejemplo, pues son versiones de alguna copla que también habrá, porque bueno, también están, como te decía antes, pues mis comienzos son haciendo copla clásica desde el sur, desde Málaga, cuando yo empecé, y eso también está presente, porque las primeras veces que me presenté en Barcelona, la primera vez que yo fui allí fui a Luz de Gas y fui presentando un disco nuevo, pero también me canté mi copla, ¿no? Como siempre, en cada concierto, pues rescato todos esos géneros musicales que a mí me parecen imprescindibles y me parecen hermosos, y ahí van a estar esa noche también en el Casino de Barcelona, van a sonar.
Pues ese canto y río con la gran pasión, Vega. Oye, que gracias a la radio ganó un concurso y ahí fue, ¡fum!, su estrellato, ¿eh? La radio.
Hay veces que me preguntan, sí, yo empecé en un concurso de radio con 15 añitos. Muchas veces me preguntan, ¿por qué le has puesto canto y río a la gira, ¿no?, a estos conciertos? Pues mira, es un título de una canción que me regalaron Jorge Drexler y Chippy de La Canalla, y esto de una declaración de intenciones. Y bueno, es verdad que yo, por lo general, siempre estoy cantando, siempre, haciendo cualquier cosa, siempre estoy tarareando, cantando, y después todo el mundo sabe que soy de sonrisa fácil, vamos a
siempre va con la sonrisa, ¿no?, en la cara, eso es verdad.
Soy
es
de
verdad.
Sonrisa fácil, entonces de ahí ese título de esa canción, Canto y Río, y su comparativa con el río de la vida, ¿no?, y con el canto del río y con la vida en general, ¿no?
Por eso quieres seguir aireando los corazones y dando ese aire al público, ese cambio, esa sonrisa que nunca falte. Ahí está, sí. Nuestra pasión, Vega, el próximo sábado 25 de octubre en el Casino de Barcelona, en el Festival Íntims. Si queréis escucharla, y también Malagueña Salerosa, también la cantará. Pasión, que se te quiere, un beso, viva el arte.
Igualmente, un besote muy grande.
Gracias,
muchas gracias, un besote. Chao.
Malagueña Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, y decirte, mi hermosa.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Symphony Orquestra presenta su nueva gira, Toon Story, un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá. 12 de octubre, El Auditori. Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Natur Tierra. Para tu día a día, jalea real con propóleo de Naturtierra. Refuerza tus defensas y protege tu organismo con vitamina C. Jalea real con propóleo de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadie.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant del calendari d'obres per l'ampliació de l'aeroport del Prat que torna a estar en l'aire, mai millor dit, després de les condicions que ha posat Podemos al govern de Pedro Sánchez. A canvi de permetre l'aprovació de la llei de mobilitat sostenible, Podemos va arrencar el compromís de no començar les obres fins al 2031 i això farà pràcticament impossible que el projecte es pugui inaugurar el 2033. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, experts com el Lluís Moreno, president de la Comissió per l'Ampliació de l'Aeroport, diu que res no canvia, simplement que el pacte amb Podemos és més garantista pel que fa a les mesures mediambientals. Diu que s'acabarà fent tota l'ampliació completa, inclosa la pista, perquè és la forma que el govern li surti a compte el projecte.
Allargar 500 metres la pista, que són 200 milions dels 3.200 milions. Vale, això, que es faci l'últim, em sembla bé, però això s'haurà de fer perquè, si no, AENA no pot fer res de l'altre. Perquè això és el que li garanteix el retorn dels diners que posarà, que AENA posa els 3.200 milions d'euros. Aleshores, què s'ha pactat? S'ha pactat de fer les coses ben fetes, com s'hauria de fer.
El Lluís Moreno deixa clar que quan es parla d'ampliació no és només els 500 metres de la pista, sinó que comporta construir la terminal satèl·lit, ampliar les dues terminals actuals o construir la ciutat aeroportuària. És un procés llarg i, de fet, Moreno recorda que l'anterior ampliació de l'aeroport va trigar 12 anys.
I el Pla Barcelona havia de fer la nova terminal 1, la nova pista del Cantó Mar, el que en dèiem la tercera pista, i un seguit d'inversions que van ser molt grosses. El va començar el 97 i no va acabar fins al 2009. Van passar 12 anys, i 12 anys són 3 d'hores. Són 3 documents d'orientació estratègic de planificació econòmica d'AENA.
Moreno creu que l'ampliació actual de l'aeroport podria anar perfectament fins al 2037.
I el debat de política general al Parlament s'ha tancat pràcticament, com va començar, amb l'advertència dels partits independentistes a Salvador Illa de que el temps s'acaba i que Catalunya no pot esperar més pel que fa al nou finançament. Aquesta tarda s'han votat les propostes de resolució.
I el PSC s'ha abstingut en les propostes de Junts i Esquerra sobre l'amnistia. La portaveu dels socialistes, Elena Díaz, en diu que ells aposten pel realisme i defensa el finançament singular.
I perquè volem fer efectiva aquesta millora dels serveis públics, també proposem continuar impulsant un nou acord de finançament singular per Catalunya. Un acord que ens permeti guanyar capacitat de gestió, disposar de tots els instruments i també de més recursos.
Esquerra el que li ha demanat al PSC és que passin d'una vegada de les paraules als fets. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha alertat els socialistes de les conseqüències del seu vot.
I el seu vot tindrà conseqüències. O surten de la lògica bloquejadora o ja n'hi ha prou. No els demanem que compartisquen el que negociem a Suïssa. Només els demanem que no ho bloquegen. No poden frenar els avenços nacionals, socials i econòmics amb el PP i amb Vox.
Els comuns no han donat suport a cap proposta del PSC en matèria d'habitatge com a toc d'atenció al govern si vol avançar en la negociació dels pressupostos. I el Partit Popular ha tornat a denunciar la inacció del govern i ha defensat una proposta per reprovar-lo.
I només una de cada cinc escoles concertades escolaritzen alumnes vulnerables, segons la Fundació Bofill. Encara hi ha un 21% d'escoles que la Fundació considera elitistes i que només té un o cap alumne vulnerable al centre per sota del que marca la normativa. Per això demanen que això condicioni la pròxima renovació de concerts.
Sí, una denúncia que la Fundació Escola Cristiana considera que està fora de lloc. La seva secretària general, Meritxell Ruiz, assegura que el 80% dels centres escolaritzen més d'un 10% d'alumnes vulnerables. Totes les concertades, diu, compleixen la normativa, però el problema és un altre.
Aquestes escoles ja tenen la reserva que el departament els ha fet. Quin és el problema? Que són les famílies vulnerables les que trien, també, perquè tenen dret a triar, a quina escola volen anar. Si aquestes places estan reservades, però no hi ha famílies vulnerables que les vulguin ocupar, el que no podem fer és obligar-les a anar-hi. Però, en tot cas, aquestes escoles estan complint la normativa. El problema és que no tenen famílies vulnerables que les hagin triat.
La Meritxell Ruiz constata que en alguns territoris la concertada escolaritza més alumnat vulnerable que la pública, com és el cas, per exemple, de la Catalunya Central, Lleida o l'Ebre, i pràcticament és la mateixa proporció a Barcelona.
Més informació a Cope Bonès i a la xarxa social de Cope Catalunya i Andorra. Gràcies, Yolanda. Fins demà.
Adéu, fins demà, que vagi bé.
I arriba el moment dels esports amb el company Albert Díaz. Bona tarda, Albert.
Companya Montserrat Rodríguez, què tal, com estàs? Bona tarda a tothom.
Bueno, gràcies i amb ganes de saber coses. Per exemple, comencem per Joan Laporta, que parla de tot per qualificar el que està vivint ara mateix el Barça.
Sí, la situació de dues derrotes seguides davant el PSG, el Sevilla, el moment després de les declaracions, bàsicament, del director esportiu de Deco i també de l'entrenador Hansi Flick. Mira, ha estat amb Joan Laporta, que òbviament també ha parlat d'aquest partit ja confirmat a Miami entre el Villarreal i el Futbol Club Barcelona el dissabte 20 de desembre. Deia que ha estat amb ell el Víctor Navarro i ens pot resumir tot el que ha dit, sobretot responent a aquestes declaracions de Deco i Flick sobre l'equip i el moment que viu el primer equip de futbol. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Montse, Albert. Un Laporta que s'ha pronunciat després d'aquestes paraules. Va ser Hansi Flick el primer en exposar-les, però Deco aquesta setmana en una entrevista deia que no són tan magnífics ni exuberants com la gent pensa, que només és un gran equip quan treballen tots i que si la gent pensa, i si la plantilla pensa, sobretot el vestidor, que la qualitat passa per davant del treball, llavors tenim un problema. Aquestes paraules de Deco, el president Laporta les subscriu, signa sota, està d'acord amb el seu director esportiu.
Y lo que sí que puedo decir es que las declaraciones que hicieron tanto Hansi Flick, nuestro entrenador, como Deco, yo creo que fueron muy acertadas. Es un bache que estamos atravesando, pero que espero que se solucione pasado el parón.
Espera Laporta que l'equip millori després d'aquesta aturada internacional. Deia que també les lesions han sigut un hàndicap en contra i, a més, que en el cas de Lamine Yamal està madurant, ho és, diu, per la seva edat, 18 anys, i què aprendrà d'aquesta lesió de la pubàlgia.
Gràcies, Víctor. Avui també en clau Barça estem pendents d'alguns partits de seleccions amb presència d'internacionals al Futbol Club Barcelona. És el cas de partits de classificació de cara al Mundial, Malta, Països Baixos, amb De Jong, que s'ha pronunciat un dels capitans del Barça en contra d'aquest partit Villarreal-Barça a Miami, als Estats Units. També del Bielorússia-Dinamarca, amb Christiansen, i amistosos on també trobem jugadors del Barça, cas de Lewandowski, el Portugal, Polònia, Nova Zelanda o Rashford a l'Anglaterra Gales.
Albert, avui ha visitat Sportscope Marc Ciria, que no descarta ser el candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona.
Sí, ho ha deixat entreveure. Recordem que a final d'aquesta temporada, vaja, quan ho vulgui convocar Joan Laporta, però de forma oficial a final d'aquesta temporada, han d'haver-hi eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Ciria és un home de números, economista, i el Barça acaba de presentar els números en la memòria de la temporada passada, en la memòria anual. Per què? Perquè aquest diumenge no, el següent té l'assemblea de compromissaris. Marc Ciria, avui a Sports Copy amb Joan Batllori.
Els números que ha plantejat el Barça aquesta setmana de cara a l'assemblea et deixen més tranquil o més preocupat?
Molt més preocupat, no? Jo crec que portem aquests dos últims anys, ja no parlo del principi del mandat, perquè és veritat que l'herència era una herència doncs, absolutament... era un cementiri, no?, a nivell econòmic, però només parlant d'aquests dos últims exercicis, hem perdut 200 milions d'euros en aquests dos últims exercicis, el Barça té un deute de 2.600 milions, estaríem parlant de 100 milions d'euros de pèrdues ordinàries, realment, o sigui, segueix sent insuficient el negoci del dia a dia del Barça. El negoci del dia a dia del Barça segueix perdent diners, no?
És a dir, que gairebé parlem més de números, això és una constant durant aquest mandat de Joan Laporta, que no de l'aspecte estrictament esportiu.
I parlem ara de l'Espanyol, sí, perquè ja té nou propietari, l'empresa nord-americana Alan Pace.
Sí, l'empresari que ja té un club de futbol com és el Barley anglès, Alan Pace, que ara el sentirem, ja ha signat el canvi de propietat del grup Rastar de Chen Yansheng a adquirir l'Espanyol. I arriba, escolta, amb moltíssimes ganes.
Es un gran honor dirigirme a todos vosotros. Llego con el máximo respeto por la historia de este club, por su gente, por todo lo que representa el sentimiento blanqueazul. Asumo este reto con una enorme ilusión. Vengo a trabajar desde la humildad, escuchando, aprendiendo y dando lo mejor de todos para hacer crecer este proyecto. Nuestro compromiso es claro. Trabajar cada dia per a vosaltres. Força Mágico Espanyol.
La declaració d'intencions d'Alan Pace. I arribant a les 8 del vespre, recordo que a 3 quarts de 9 arrenca el Palau Blaugrana el partit de la quarta jornada de la Lliga de Campions d'handbol entre el Barça i el Pic Seguet d'Hongria.
Doncs estarem molt pendents. Albert Díaz, moltes gràcies.
A tu, Montserrat, que vagi molt bé. Gràcies.
Que vagi bé. Fins aquí ha arribat la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Ja sabeu que la linterna continua amb Àngel Expósito i tota l'actualitat d'aquest dijous 9 d'octubre. Que acabeu de passar una bona tarda i sempre amb la companyia de la Cope. Adéu-siau, que vagi bé.